Ple segle XXI, any 21, 2021, després de tants anys de fer pedagogia, d'explicar-ho a les escoles i de tot plegat, cada setmana llegim notícies com per exemple aquesta, que aquesta ha passat a Lleida. La Guàrdia Urbana de Lleida va escortar ahir dimarts una menor del Col·legi Sagrada Família de Lleida per evitar que altres alumnes que havien quedat a través de les xarxes socials d'altres centres i del mateix centre poguessin agredir-la. A més, van haver de fer mediació per evitar qualsevol incident entre les famílies. El que deia, després de tants anys fent pedagogia, tants anys dient que s'ha d'ensenyar a les escoles i que no hi ha conseqüències, passi el que passi, seguim llegint cada setmana una notícia d'aquestes, de bullying de menors a les escoles. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Dimecres, a la meitat de la setmana, 10 de març del 2021. Ara mateix són les 12 i 21 minuts i estem a 10,2 graus a la ciutat de Lleida. Bueno, una nit que ha estat freda, en la que a més d'un punt s'ha baixat a sota zero, més d'un punt de les comarques de Lleida, per exemple, Vilanova de Segrià, menys 1,7 graus, a Gimenells, menys 1,5, aquesta nit, tot això, a Vallfogona de Balaguer, menys 1,4, a Mollerussa, menys 1,1, a Raïmat, pràcticament un sota zero, a Serós, menys 1,3, etcètera, etcètera. Ara en parlarem. Doncs donar la temperatura, en lloc de dir 10 graus, dic que estem a 10,2. Escolta, anem a recuperar totes les dècimes que puguem, perquè sí que és veritat que no estàvem acostumats a baixar la temperatura aquesta matinada. En parlarem tot seguit amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem del MUD, del Festival de Músiques Disperses. Ho farem amb el Xavi Roma, que és el coordinador, i que això comença ja aquest mateix divendres. En parlarem. A més, és el primer festival que es va haver de cancel·lar l'any passat, fa un any, perquè es va fer la presentació, es va fer la roda de premsa, i després el cap de setmana que havia de començar va ser el cap de setmana ja del 13, 14, 15, en el que vam entrar en estat d'alarma. Per tant, aquest any amb restriccions i amb límit d'aforaments, però sí que tenim el Festival de Músiques Disperses. En parlarem amb el Xevi Roma. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme Garcia, amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies que estaran amb nosaltres, amb Jaume Sitjà i David Casero, a l'Info COPE Lleida. Evidentment, sempre parlem de seguretat i avui parlarem doncs, de la situació del CEPE, d'aquest ransomware, d'aquest problema de seguretat, però també parlarem d'aquests SMS que pots rebre tu al mòbil i en el qual ja t'avanço que no has de clicar allí on et diu clica aquí. No, no cliquis. Esborra'l i s'ha acabat la història. I abans d'arribar a les dues, la tertúlia amb veu de dona, on ja saps que parlem de, bueno, de temes actuals, però sota el punt de vista d'una dona. En fi, 10,2 graus a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Per cert, al final sí, han baixat de zero, sí, hagut gelades sí, aquesta nit.
Ahir es veia venir una mica, tot i que aquests valors que de 1 sota 0, pues no hauríem... Vamos, si sean... Clar, lo que pasa es que les estacions no estan a tots los camps. N'hi ha algú que ha baixat... sembla que la flor del presseguer hi ha menos 2,3, menos 2,2 durant una hora o dues hores seguides. Potser en alguna fondalada haurà fet mal, però globalment, en general, no semblaria que hagués fet mal, però ha estat al punt, eh?
Ha estat al punt, sí.
I sembla que el mes de març encara no s'ha acabat.
Ah,
de moment, no s'ha acabat, ja ho sé, estem a dia 10.
Sí.
Hem de dir que és la nit més freda des del 20 de gener.
Imagina.
Al gener van tenir 17 dies de glaçada. Sobretot els primers 20 dies van ser molt freds, no ens en recordem. Després es va escalfar molt al final de gener. I al febrer no van tenir cap dia de glaçada.
Imagina't.
Ni una, que això sí que és anormal.
És molt estrany el febrer, que és molt fred, de per si.
Pues sí, el segon, tercer mes més fred, i enguany ha sortit el segon més càlid dels darrers 80 anys.
Imagina't.
És a dir que...
No anem bé, Armando, no anem bé.
I el mes de març, bueno, allà al termini no podem dir alguna cosa, però ja veiem coses,
Va, mulla't, Armando, mulla't.
De moment anem, el dia d'avui tenim un dia assolellat i demà també. Demà tindrem una revifada de les temperatures diurnes. Demà no estarem glaçades, com a molt se quedaria entre 0 i 4 graus la temperatura. Potser en algun punt baixaria alguna dècima, no res. Dies assolellat i de tant, avui 15-16 graus de màxima. Demà sí que tindrem un testet primaveral de 18-19-20 graus de temperatura màxima. Seria el dia més càlid de tota la setmana. I el divendres se tornaria a ennuvolar con algunes precipitacions. De moment, avui i demà, una tranquil·litat atmosfèrica. A l'espera de possibles canvis, estem una mica espantats dels canvis de la propera setmana, però finals de la propera setmana. Queda tan lluny
pues ja
que els moviments de l'aire no ho podem dir. Però sí que hem d'anar preparant els camps per si cal fer una defensa contra el fred.
Ah, o sigui que ve baixada de temperatures.
Però jo seria llarg termini.
Vale,
confirmant els propers dies. Doncs... cap a Sant Josep,
cap a Sant Josep, vale.
A dia d'avui ja portem 2-3 dies que es veu, però les masses d'aire estan movent-se contínuament i a molts dies vistes, més d'una setmana,
Pues Armando, divendres...
És una alerta en condicions relativa.
Divendres que tenim una previsió a mig termini, en parlem, i si no ja dimarts de la setmana vinent.
De moment tenim dies tranquils, sols, i divendres més núvols, algunes precipitacions, fins i tot neu al Pirineu. Avui al Pirineu han baixat a 10 sota 0 a 2.400 metres. Sí que la neu se podrà conservar per els pocs esquiadors que hi vagin.
Molt bé. Armando, gràcies. Fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. El conductor d'un tractor va resultar ahir dimarts al vespre ferit de gravetat en una col·lisió amb un camió a l'alçada d'Artesa de Lleida. Els serveis d'emergència van rebre l'avís on passaven 5 minuts de les 8 del vespre, quan per causes que encara es desconeixen i s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre un tractor i un camió a la carretera LV-7021 al punt quilomètric 5. També s'està en plana judicial. Avui es jutgen per usurpació 13 persones identificades en el desallotjament d'un bloc recuperat per la plataforma d'afectats per la hipoteca a Lleida l'any 2019. La plataforma denuncia que se'ls ataca per defensar el dret a l'habitatge i que algunes de les denunciades no vivien allà. En plana política, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha confirmat que la seva formació ha proposat el seu diputat per Lleida, Pau Juvillà, per presidir el nou Parlament de Catalunya o per formar part de la mesa, tal com va avançar fa 48 hores. En una entrevista, Riera ha explicat que de moment és l'únic nom sobre la taula i que ara JxCat i Esquerra s'han de pronunciar sobre aquesta proposta i veure si hi ha candidats alternatius. Estem a 10 de març. Les eleccions van ser el 14 de febrer. 14 de febrer. O sigui, d'aquí 4 dies farà un mes i encara no tenim ni idea de qui serà ni el president del Parlament. Ni s'ha filtrat, ni s'ha proposat, ni ningú ha mogut fitxa. I reitero que reuniran el proper dia 12 de març, però perquè la llei diu que és el darrer dia hàbil que es poden reunir, si no, s'han de repetir eleccions. Si no els tenim aquí deliberant mesos i mesos, i escolti, cap mena de problema, perquè mentre deliberes cobres igual, no has de decidir res, i així estem. I així estem. Pràcticament un mes després, sense tenir clar, almenys, el president del Parlament de Catalunya. En fi, el que et deia al principi, la Guàrdia Urbana de Lleida va haver d'escortar ahir dimarts una menor del Col·legi Sagrada Família de Lleida per evitar que altres alumnes i menors d'altres centres poguessin agredir-la. Segons han explicat fonts policials, els menors van fer una quedada a través de les xarxes socials i, afortunadament, es va evitar que passés i a sobre es va haver de fer mediació amb les famílies per evitar qualsevol incident. Any 2021, després d'anys i anys de pedagogies i de que no hi ha d'haver conseqüències amb aquests actes, sinó que s'ha de fer pedagogia, s'ha d'ensenyar, i segueix passant. això a Lleida, aquesta setmana, ahir, a la Sagrada Família. Per tant, alguna cosa falla. Alguna cosa falla. Canviem de tema i obrim la plana de política local, perquè la titular d'un dels 5 càrrecs de confiança que conformen el personal eventual directiu de la paeria és una de les 13 aspirants admeses en el concurs d'oposició per a una plaça de funcionari del grup A1, que és el màxim a l'escala funcionarial, dins de la mateixa àrea que dirigeix. Es tracta de Laura Sunyol, coordinadora tècnica d'innovació i funció pública, que opta a la plaça de funcionari de carrera de tècnic superior informàtic. A tot això, la tinent d'alcalde responsable de govern obert, regidora de la qual depèn Recursos Humans, Jordina Freixanet, ha assenyalat que no hi ha cap normativa que impideixi a un càrrec de confiança optar a una plaça. Tothom pot presentar-se en un procés selectiu, va destacar. I a més ha afegit que el qui sí que està taxativament prohibit és que polítics i assessors formin part del tribunal. Per tant, tornem al tema de... No és il·legal, és reprovable, però no ens importa si és un de... Si a nosaltres no... És a dir, si nosaltres no ho veiem malament, si és reprovable moralment o èticament, no ens importa. És il·legal? No. Torno, cap enrere. Regidor d'Esports. Se'l va fer fora de la regidoria d'Esports per fer una cosa il·legal? No. Per fer una cosa reprovable? Sí. Però, escolti, tenim vares de medir diferents o què està passant exactament? Cap dels casos que estem parlant ha sigut il·legal. Reprobables. Això de reprobable, de totes maneres, és molt subjectiu, eh? Perquè per mi, èticament, pot ser reprobable una cosa i per tu en pot ser una altra. I la que jo crec no, i la que tu creus per mi tampoc. Per tant, hi ha lleis. Perquè no haguem d'interpretar. Per això hi ha lleis. Perquè, clar, si tot fos interpretable, doncs ja m'explicaries. Bueno, pues resulta que per unes coses que no són il·legals es fa fora el regidor d'Esports i per d'altres que tampoc són il·legals però que poden ser reprovables, doncs escolti, no, aquí no passa res perquè no és il·legal. El que et dic, dos vares de medir. Per cert que el Museu de Lleida finalment estan sortint ja les darreres 42 obres d'art originàries de les parròquies de la França cap a Barbastre. Bona part dels béns formaven part de l'exposició permanent de l'equipament lleidatà. Des del Museu de Lleida ja van explicar que farien dos enviaments, el dia 5 i finalment el darrer el dia 10, que és avui. I per tant, amb això donem per tancat aquest capítol, no tota la història de l'art de la França, que ja sabeu que és molt llarga. La Universitat de Lleida, per cert, des d'avui ha augmentat la semipresencialitat de l'alumnat a les classes. La mesura afecta majoritàriament els segons cursos dels graus, però també alguns màsters. I obrim la plana d'informació de la Covid-19, perquè l'Ajuntament de Seròs recomana als veïns confinar-se a casa arran de l'increment de casos de Covid-19. En els darrers dies s'han detectat més de 50 positius al municipi. Molts diuen que el focus és a l'escola. Però el Departament d'Educació ha sortit al pas d'aquestes acusacions fa uns minuts i ha negat que el focus del brot de Covid-19 a Seròs sigui l'escola. De fet, fonts de la conselleria han apuntat que han estudiat les dades i es pot afirmar que el centre escolar no és l'origen de la cinquantena de casos que s'han detectat al municipi. Les mateixes fonts han recordat que l'escola mai és punt de propagació, sinó que és un reflex del que passa a l'entorn. Bé, sigui com sigui, hem parlat amb una veïna de Seròs, la Raquel, que diu que, escolta, si ara estem així, què passarà a l'estiu amb els temporers?
Mal ambient, que sàpigues que un familiar, un amic està confinat i l'altre ha donat positiu, jolín, és molt desagradable, molt. Pagant tot nosaltres aquí, sembla que sí que som aquí el focus de tot. Vinga, home, no vull ni pensar, o sigui, ara estem així, quan comencen a venir els temporers que venen gent de fora, que no saps d'on te venen, què farem?
Doncs jo opinions per tot. Jo fa dies que ho dic, la campanya de la fruita no ens tornarà a arribar i ens ho farà passar malament, sinó que ens tornarà a arribar i ens tornarà a passar per sobre, ens atropellarà, com ja va passar l'any passat. Però, per exemple, el doctor Gimón no ho veu així. des de les poblacions del Baix Segre reclamen doncs, que es pugui vacunar a temporers i personal que treballa al camp per evitar el que ja va passar l'any passat, que va ser desastrós i la gestió va ser desastrosa. Recordo que el juliol es van disparar els casos positius al Segrià d'una manera alarmant i es va haver de confinar el Segrià en ple estiu, amb les pèrdues i els problemes que va ocasionar tot plegat. Estem al març del 2021 i el doctor Gimón diu que el problema no són les vacunes, sinó les vivendes dels temporers.
No és només vacunar, és precisament... Comencem per una cosa molt bàsica, que els temporers tinguin una vivenda digna. Que tinguin una vivenda digna. Perquè cada any, i això no és nou de l'any passat, cada any veiem les mateixes imatges. Per tant, no anem a buscar vacuna, anem potser a buscar un bàsic, que afecta la dignitat de la persona, que és tenir una vivenda digna.
No, de veritat no entenc el doctor Gimón que es posi en aquesta situació, de veritat no ho entenc. Els alcaldes del Baix Segre ja han reaccionat, crec que crec que a més unitàriament, en la que ja es diu que tothom té vivenda. Però podem anar una mica més enllà, és a dir, els contagiats, les persones contagiades de Barcelona, per exemple, és que no estan vivint en condicions dignes? O com funciona això? Només si sóc temporer i no estic vivint en un pis de 100 metres quadrats, no em contagiaré? Com funciona exactament això? En fi, doctor Gimón, que ha fet unes declaracions que crec que estan fora de lloc. És a dir, si es demanen vacunes, es demanen vacunes. Què tindrà que veure com estan vivint o com no estan vivint? Això és una altra història. Evidentment que han d'estar vivint tots en algun lloc. Evidentment que han d'estar de manera humana vivint en algun lloc. Evidentment. Però què tindrà que veure això amb que se'ls pugui vacunar o no? Què tindrà que veure amb que puguem evitar aquesta pujada de positius que es preveu que tornarà a haver aquest estiu? Bueno, doncs així estem. Imagineu-vos, si això són declaracions creuades des de la Generalitat, com està el tema de verd? Estem a 10 de març. La campanya de la fruita comença al maig, maig-juny. Això està aquí, Està aquí, a tocar. Ens tornarà a passar per sobre, si no, el temps. Per cert, arrel de les informacions de l'escola de Seròs, que ja l'educació diu que no és allí el focus, hores d'ara hi ha prop de 800 grups escolars a tot Catalunya, confinats, 800 classes, han pujat, 37 respecte ahir, i pràcticament 19.500 persones en quarantena, han pujat 850 respecte ahir. De setembre a desembre va anar genial, i després del Nadal les escoles han patit un increment de confinaments. Quines són, per cert, les xifres que tenim hores d'ara a la regió sanitària del Pla de Lleida? Doncs el risc de rebrot el tenim a 275 i la RT es manté a 1,05, per sobre de l'1. Si mirem la comarca del Segrià, concretament, el risc de rebrot és de 334, però la RT és de 1,15. Aquí dins tindríem doncs, a Seròs, per exemple, però hi ha d'altres municipis que segueixen tenint un risc de rebrot molt alt. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot es manté als 304 punts i la RT per sota de l'1, al 0,82. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està al 195 i la RT està també per sota de l'1, està a 0,92. Nosaltres el que fem tot seguit és parlar de música. Parlem del Festival de Músiques Disperses aquí, a Cope Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquest cap de setmana arriba el Festival de Músiques Disperses a Lleida. Ho fa doncs, amb una programació de divendres, dissabte i diumenge. I avui el que fem és parlar amb el coordinador del Festival de Músiques Disperses, amb el Xavi Roma. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La veritat és que ara em ve a la ment, suposo que tu també. Recordo l'any passat la presentació del festival al Cafè del Teatre, com jo crec que va ser la darrera roda de premsa a la que vaig sortir abans de que arribés tota la història.
Doncs sí, perquè va ser la setmana, de fet, començàvem el mood Diria que el dijous 12, si no recordo malament.
Sí, sí, sí.
I ja no vam començar, ja el divendres ja va ser l'estat d'emergència, no?, i l'alarma.
Sí.
I ja, ja havíem cancel·lat abans a la Sachiko Kaneru, que no podia agafar els avions a San Francisco, i ja, bueno...
Clar, ja es veia, ja es veia.
Ja vam anar suspenent.
Clar,
i el dijous recordo parlar amb Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, que estava encarregant la furgoneta, dient-lis que no el carreguessin, que no se faria, i bueno... Pues sí, sí.
Va ser el primer festival suspès, perquè és que a més és el que dius, és el cap de setmana en el que ja van tancar les escoles i tot, i per tant suposo que hi ha continguda, però satisfacció de que almenys aquest any es pugui tirar endavant.
Sí, la veritat és que amb tot el confinament va haver molta incertesa de com aniria la cosa, i finalment doncs a partir del juny va haver una mica la valentia de tirar endavant els projectes de la manera que fos possible, i ja vam fer a l'estiu des d'aquí de la Regidoria de Cultura doncs una activitat que vam dir Fase Cultura tot l'estiu, aforaments reduïts, i això ens va esperonar una mica a poder anar fent coses, no? I ara doncs, bueno, ja ningú dubte de que es pot fer el festival amb uns aforaments reduïts, òbviament molt difícil de que sigui sostenible, però bueno, però fer-ho i intentar doncs que el sector, no, alguna cosa tant per tècnics com per músics, com per la sala, com per tothom, puguem fer, perquè clar, al final més val menjar poc que no menjar res.
No, tens tota la raó. Aquest any el Festival del Mut, el Músiques Disperses, té tres propostes, divendres, dissabte i diumenge. Divendres arriba Pau Riba, que per cert el vaig entrevistar l'any passat i tenia moltes ganes de pujar a l'escenari al Mut per presentar el seu Dioptria 50. Ho farà aquest any, de moment, amb l'aforament exhaurit ja,
Sí, fem 70 entrades per concert, que és el màxim que ens deixa, que ens autoritzen. Per distància, bàsicament, sobretot que hi hagi les distàncies de seguretat, etc. I la veritat que sí, doncs el dijous hem recuperat una mica les propostes de l'any passat que hem pogut recuperar, perquè en el cas del Derbi Motoretas no era possible perquè treuen disc el 30 d'abril i no els hi quadrava per dates. I el Pau Riba era una d'elles, clar, amb els 50 anys del Dioptria, un esdeveniment mític d'aquí, del país, doncs era diguéssim, no el més fàcil, però la sua predisposició és total, tant d'ell com de l'oficina de Badall Produccions, doncs s'han amb el preu, s'han ajustat amb tot, bueno, em col·labora moltíssim. La veritat és que ha estat un plaer poder-ho fer amb ells, i estem supercontents de tenir-lo aquí.
Us recordo la plana web www.musiquesdisperses.com. Allí teniu la programació, com comprar les entrades i tot plegat. Xavi, el dissabte tenim a Pick Me.
Sí, la veritat és que és el que et deia abans, volíem recuperar noms de l'any passat, però com que no era possible, doncs havia la proposta de Pick Me, que ha editat el seu darrer disc, Manifestació, precisament en Gersen, i l'Antoni, que és la nostra alma mater, diguem, no?, el nostre cervell artístic del festival, doncs ho va proposar, i en Vicente Macià, que és guitarra, cantant i compositor de Carrots, que va començar el 2017 el seu projecte en solitari anomenat Pick Me, i treia aquest disc que... un disc fantàstic, doncs va estar també amb una predisposició absoluta, super, super, super bé treballar amb ell. I bé, bueno, dic que és un artista que l'han comparat de vegades, però comparat com a referents amb Simon and Garfunkel, amb Cat Stevens, amb Kevin Ayers. A mi em dóna més per proximitat estilística, m'agrada més la comparació amb Kevin Ayers, però bé, òbviament, els altres també són grandíssims. I és un artista que cuida molt els detalls, que... per això tarda tant de temps. De fet, ha estat 6 o 7 anys a treure aquest disc, de l'anterior que havia tret, del segon fins a aquest Manifestació, i és un músic doncs que composa, arregla, grava, toca molts instruments, toca el baix, el sitar, l'aut renaixentista, i com a bon home del Renaixement doncs busca una perfecció i una excel·lència, no? I la veritat és que serà un concert molt bonic, perquè és un grandíssim músic, i amb aquest detall tan bonic serà molt bonic.
Els tres concerts, per cert, tenen lloc a les 8 del vespre, hi ha el toc de queda a les 10, per tant, doncs és el que marca, no? És una mica estrany, però bueno, tampoc és mala hora, escolta, concert i després a sopar, per entendre.
Sí, anem una mica al ritme que es fa als països del nord d'Europa, i que és un horari que molta gent reivindica i que és bonic també de fer,
sí.
El que passa que bé, aquí som llatins i...
Sí, ens costa,
I ens costa, i és diferent, llavors hem de trobar, crec, un equilibri, però bé, ara mateix amb les restriccions no tenim altra.
No
tenim
clar.
Altra.
I diumenge, Xavi, al Cafè del Teatre aterren Cànovas, Adolfo i Guzmán.
Sí, aquí hi ha un petit punt que, bueno, havien de venir l'any passat, precisament va ser un dels primers que va començar a caure, perquè en Cànovas pues, era un personatge de risc i ja també, igual que du a la Loba l'any passat, doncs el confinament de Madrid perimetral ja era dels primers que sortia, de manera que era obvi que no vindrien. I aquest any ho vam recuperar, també van estar super, super predisposats a venir de seguida des del primer moment, i vam anunciar com a Cànovas Adolfo i Guzmán amb el dubte de si vindrà el Cànovas, que a dia d'avui sembla bastant difícil, perquè és el que et dic, és una persona de risc i pinten bastos de que vinguin Cànovas, però ho vam deixar tallar a l'aire. Adolfo i Guzmán han fet un esforç de contactar un altre músic, un teclista, per acompanyar per si de cas, per si venen a quartet o a trio, però bé, aquí estaran, i mira, si ve en Cànovas fantàstic, si no, doncs què hi farem? Estem una mica condicionats per la situació, bueno, sanitària, no?
És que és entendible, eh? Realment, vull dir, la manera, salut per davant de tot.
De tota manera, per mi, sempre dic que com que se'ls ha comparat molt amb Crosby, Stills, Nash & Young, des que van començar l'any 74 amb el mític disc Senyor Azul. De fet, als que ens agrada molt Crosby, Stills, Nash & Young, a mi si ven el Crosby, Stills, Nash, o ve el Crosby i el Stills, o ve el Stills i el Nash, doncs jo també encantadíssim, avui, no tinc cap problema. I si ve el Young sol ja és l'hòstia, no? Vull dir.
Molt bé. Recordeu a musiquesdisperses.com, des d'allí teniu tota la informació i la compra d'entrades. L'aforament és limitat, evidentment, per les restriccions que tenim sanitaris, per tant, si teniu clar que ho d'anar amb un, a dos o als tres, bueno, els tres serà difícil perquè el Pau Riba ja està exhaurit, però els altres dos no perdeu temps ara ja.
No, la veritat és que queden poques entrades.
Musiquesdisperses.com i allí podeu triar, remenar i comprar ja la vostra entrada. Hem parlat amb el Xavi Romas, el coordinador del festival Músiques Disperses, l'edició d'aquest 2021, que tot i la situació tira endavant, i això jo crec que és la bona notícia, l'any passat ja sabeu que es va haver de suspendre, evidentment l'objectiu és que l'any vinent doncs, es pugui fer un aforament molt més ampli.
Tant de bo, sí.
Però, escolta, almenys no deixar-se de fer, jo crec que això sí que és una bona notícia.
No, el món ha de continuar girant, això està clar, i continua girant, de fet, no? I bueno, hem de conviure amb això, al final, doncs, formem part de la natura, de la vida, i hem de conviure, sí. No tenim una altra, no?
I tant. Llavors, que sí. Bueno. Musiquesdisperses.com, allí teniu tota la informació. Xavi Roma, que ha estat un plaer, cuida't força, una abraçada.
Moltes gràcies, salut.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens posem directes cap a la una de la tarda, ja saps que la meitat de la setmana ens visita de manera virtual, però ens visita el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, no, si jo soy hombre nocturno, vinc per les nits, que no em vegui ningú, tot això.
No, però vaja, de manera virtual, avui en dia a la ràdio tinc moltes visites, però totes virtuals. En fi, és el que ens ha tocat viure, eh? Sí. En fi, Cosme, entrevista Cosmopolita, va.
Avui tinc un personatge que no sé la seva nomenclatura com s'haurà de dir, perquè, mira, he de dir que aquesta persona, bueno, va estudiar i és professor de filologia, en aquest cas, i lletres, de filosofia i lletres, també de filosofia i música. És mestre de capella de la Santa Església Catedral, director del Petit Cor. Jo no sé si presentau com a mossèn, com a prevera, o com dirien a l'Aragó, com a curica. Joaquim Messalles, benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Com te presento? Com a mossèn? Sí, com a sacerdot?
Vulguis. Com vulguis, eh? Soc sacerdot i soc a la vegada músic, no és inconvenient. Hi ha molts casos, al llarg d'avui en dia també hi ha aquest càrrec que és seqüent, i fins ara pues, sempre se considerava que tenia que ser un càrrec amb la garantia d'una preparació adequada, com has dit, com a mínim a nivell musical. L'altre pues, ja és una cosa més personal.
Joaquim, sí. Vas néixer a Fraga.
Sí, jo vaig néixer a Fraga, sí.
Sóc fraguer. I llavors, sí. D'on te ve el rampell aquest de la música? Va ser quan vas estar al seminari o on vas començar?
Sí, bueno, no, ja comença. Això són totes les inclinacions artístiques, són producte d'unes capacitats que Déu dona a cadascun, i que ja sents una inclinació des que ets petit. i me'n recordo que en els jocs el component de la música hi era present.
Per cert.
Amb tonteries de crio, no? Però vull dir, per exemple, recordo amb els amiguets, alguns dels amiguets, pues, que tallaven canyes i feien com si fos un instrument. Així, són tonteries de nen, però que ja implica una inclinació. I quan ja molt nen, als 7-8 anys, vaig ser escolanet, pues, lo me sento a veure que tenia una veu, pues, que era bonica, i em va agafar, em va fer cantar, i quan vaig anar al seminari tot molt jovenet, als 10 anys, pues, va passar el mateix, de seguida me van ficar a lo que en aquelles èpoques era l'Escola Cantorum, els seminaristes formaven un coro mixte, els crios feien les veus agudes, diguem-ne, soprano i contralt, que diu professionalment, i els més grans, pues, el tenor i el baix. O sigui, jo quan m'ho van encomanar vaig dir, vinga, estudiar una miqueteta el que és la sardana, el que és la cobla, els instruments de la cobla, i vaig ficar, vaig consultar, teníem el contacte amb el Prenafeta, pues, havia fet això, i li vaig dir, mira, a mi també me'n demanen, què tal, què qual, vam comentar. No vam tindre mai cap, diem-ne, cap cosa, només un intercanvi d'idees, perquè ell en aquest camp va ser una persona excel·lent i molt valorada.
Josep Prenafeta, precisament, a compositor de moltes Nadales, però també si digués que agafés un poema amb ell mateix, d'en Josep Prenafeta, o que agafis de Màrius Torres, o que agafis, pues, sí, de Joan Bellmunt, o que agafis de Josep Vallverdú, composaries una sardana des d'un poema?
Sí, no, cap dificultat, no, ja tinc certa pràctica, evidentment que no m'hi he dedicat plenament, perquè això, pues, hi ha gent que n'ha fet moltíssims, perquè s'hi han dedicat a molta intensitat, perquè els han demanat, perquè els ha agradat, perquè han tingut la sort d'endivinar i de ser experts en aquestes coses, i la gent, pues, claro, també busca gent que ho sàpiguen fer i que els agradi les seves composicions. Digues.
Parlant de tu una mica, de jove eres una persona, així com la música te va molt, eres un bon ballador quan anaves de jove als balls? Sabies ballar?
Bueno, no, jo primer, clar, a fer una vida de seminari, una vida d'internat, també és molt tancadeta, i aquestes coses, pues, tens molt poca oportunitat, més en aquelles èpoques. Sí que recordo, pues, a nivell de sardana, per exemple, que vaig intentar, de jovenet, d'adolescent, en alguna ocasió, vaig intentar. M'he trobat de torpe, perquè al començament em sembla senzill, però cal tindre el mínim de coneixement de la moguda, bueno, dels peus, sí, dels passos que hi ha, no?
S'ha de ser de matemàtiques, i tu, en aquest cas, ets de lletres, perquè s'ha de comptar.
No. La qüestió de les matemàtiques, quan hi ha un grupet, sempre es deixa, diguem-ne, a nivell del que porta una mica l'orientació del grupet, si sí, el que marca, i aquell, jo he prescindit d'això, i senzillament, pues, he estat atent a aquell que dirigia el grupet, de que estava en dansa, de vinga, ara, compte, que ara se té que canviar, ara se té que fer aquell pas, aquest pas. I anava seguint.
Tres preguntetes
no amb massa
ràpides,
facilitat,
Tres preguntetes molt ràpides i per acabar. En quins anys, sí, si ho recordes, vas deixar i vas prescindir de portar sotana?
Sí.
En quin any?
Bueno, nosaltres vam sortir precisament quan encara era... Vull dir, hi havia llibertat, però no estava decidit. Però jo vaig fer de seguida, perquè... el que era malalt, no, és que no me'n recordo bé, devien ser, pues, quan jo tenia sortir ja del seminari, els 22-23 anys, no ho sé, no me'n recordo exactament, perquè ja t'he dit, sé que a Lleida, pues, van fer com un acord els mossens i van dir, tal dia deixem de portar sotana, però jo no hi era, perquè aquest acte, diguem-ne, públic, no el vaig viure perquè estava a Barcelona, vaig passar uns anys a Barcelona, al caure malalt d'una coseta per senzilla que hi havia en aquell temps, ara no em recordaré era bastant freqüent. Ara me recordo del...
Ja ha passat.
No hi era, sí.
Per acabar, ets un bon cuiner?
No. Ho lamento, ho lamento. Ho lamento, sempre he viscut com he pogut en aquestes circumstàncies. No obstant, quan he tingut alguna obligació, perquè vaig fer substitucions per fora, per l'estranger, i vaig tindre que estar pues, al meu aire una miqueteta, i no vaig patir gana, vull dir, me vaig espavilar, però per desgràcia aquest puntet és un puntet molt, molt feble en la meva vida.
Mon pare sempre deia el Joaquín Mesalles al piano i a l'òrgano le hace hablar. Quin és l'òrgan que més il·lusió t'ha fet de tocar? De quin lloc?
Bueno, he tocat en diversos països, perquè m'ha deixat... Home, a nivell, per exemple, de Bach, vaig estar per Alemanya, i va ser per allà on me van invitar els organistes doncs, a tocar els seus orgues, i llavors vaig comprovar pues, que realment tota la literatura de Bach era adient. S'ha de considerar que aquí a Espanya, per exemple, l'orgue ibèric va estar mancat durant molt temps de lo que se'n diu el pedal, la pedalia, que és tota una sèrie de possibilitats de fer una escala. Aquí era molt reduït, hi havia les contres, que es diu que només era un trastet per fer anar una nota bàsica, no? Les notes fonamentals. Allí, amb anterioritat al nostre país, pues, hi hagués aquestes orgues. I el senyor Bach pues, va fer unes obres que el pedal pues, funcionava d'una manera tremenda, i allí me'n vaig adonar compte. I dic, mira, ara entenc la literatura de Bach com ell era capaç de fer aquelles obres que semblen que ja en el seu temps ja van dir que ningú li tocaria per difícils. Ara entenc perquè ell
no tenia aquests temps. Jo voldria acabar d'aquell compromís que jo et faig habitualment i que t'he fet, per exemple, de la sotana. Ara et pots fer una pregunta a tu compromís a mi davant de l'audiència. Em coneixes de petit i des de la parròquia del Carme quan m'emporreava jo aquell òrgano que teníeu.
No sé què preguntar-te. Dic, si provoca inquietud el fet de ser del periodisme, de l'opinió, de llançar l'opinió i tot això... A vegades aquestes diem-ne que es diuen que els periodistes doncs no dieu la veritat, si això et molesta o com va això?
Jo puc jutjar per mi mateix, no? Jo sóc pulcre, jo el que dic sé que primer sé que ho penso i en segon lloc tinc que comprovar que veritablement és veritat, no? Jo penso que de mentides no en dic. A vegades jo recordo un capellà que deia que hay que hacer regresiones de conciencia. No hi ha res d'això, perquè aquests extrems, sí que podem dir mentirijillas, que es deia, no? Però la veritat és per poder ofendre amb una persona, fer mal a la societat, jo no ho he fet en ma vida ni ho faria, i porto més de 45 anys, com tu saps. No sé si t'he respost.
Sí, vale.
A més, tinc orgull de treballar sempre amb una millora que agradi o no agradi, sempre diu la veritat. Això està clar.
I que l'acusació de molta gent referent a la vostra professió és això, que a vegades doncs, no sou curosos en les notícies, en les informacions, i llanceu qualsevol cosa, i a vegades no és prou encertada. Però clar, el vostre ofici també és delicat, perquè com teniu que està contínuament pues, llançant notícies i comentaris i valoracions, qui no s'equivoque a vegades.
Cadascú és responsable de les seues paraules i també dels seus fets. Per tant, jo em quedo amb això. Sempre la veritat per davant, que deia un gran locutor de ràdio, que és l'important, no? Agradi o no agradi. I tu ets l'expressió de les teves paraules, també, Joaquim Mesalles, un plaer que hagi estat a nosaltres. Ja ho sabem, quan vagin a la catedral i sentin aquell òrgan, està Joaquim Mesalles al teclat. Moltíssimes gràcies per tu, pel que t'he
dit. No sempre, No sempre ara tenim un organista que és Lluís Climent.
Home, no, Lluís Climent ho coneixem perfectament i que es va fer a la parròquia del Carme com tu mateix.
Sí.
Sí, està claríssim.
Sí, jo de quan hi soc, sí.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Vale,
ja ho veu, Ricard. avui hem tocat la música.
Sí, home.
Avui ha sigut un temps per la música amb el mestre de capella Joaquim Messalles. Ei, me retrobo amb tu la propera setmana amb més personatges del món social, cultural, econòmic i polític.
Gràcies, Cosme. Senyals horaris, arribem a la una, després al migdia de Cope Lleida, que hem de parlar de moltes coses encara.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Te lo hemos adelantado en Herrera en Cope hace 20 minutos. La moción de censura que PSOE y Ciudadanos han presentado en Murcia contra el presidente del Partido Popular va a tener consecuencias en la Comunidad de Madrid. La relación entre Díaz Ayuso y su vicepresidente de Ciudadanos no es buena y no quiere que le pase lo mismo que en Murcia. Así que Ayuso ha convocado elecciones en Madrid y evita así una posible moción de censura, Álvaro Coutelén.
Sin opciones, Antonio, esa moción de censura, como ha pasado en Murcia, la presidenta Isabel Díaz Ayuso dimite, disuelve la Asamblea de Madrid y convoca elecciones para el martes 4 de mayo. La presidenta va a realizar una comparecencia en las próximas horas, pero el que acaba de hablar sobre esta dimisión y esta convocatoria de elecciones es el vicepresidente Ignacio Aguado, sorprendido e indignado.
No hay mayor traición que incumplir tu palabra, y es lo que ha hecho la presidenta, rompiendo un acuerdo de gobierno firmado con el esfuerzo de dos formaciones políticas que son diferentes, un partido conservador y un partido liberal, pero que de forma unilateral han decidido romper buscando excusas bastante peregrinas.
Además, considero una temeridad convocar ahora elecciones en un momento de COVID y también que podría provocar inestabilidad económica y social. Como te digo, Ayuso va a hablar en las próximas horas y estamos pendientes del boletín oficial de la Comunidad de Madrid para ver cómo oficialmente se disuelve la Asamblea y se convocan esas elecciones para el 4 de mayo.
Pues esa es la noticia que ha pillado en este caso con el pie cambiado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio Aguado, ese adelanto de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid tras la moción de censura que han presentado PSOE y Ciudadanos en la región de Murcia. Como te estamos contando, la web del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, sigue sin estar operativa tras el ataque informático que ha sufrido en las últimas horas. Dos días en los que ya se han paralizado cerca de 200.000 citas. A esta hora siguen trabajando para poder restablecer el servicio, pero no saben cuándo. Susana Moneo.
Trabajan ininterrumpidamente desde ayer, pero según el sindicato CESIF no se prevé el restablecimiento en las próximas horas. El director del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ante la alarma, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad.
En estos momentos podemos confirmar que no se ha visto afectada la confidencialidad de los datos de los usuarios ni el sistema de gestión para el pago de prestaciones y DERT. Los usuarios y usuarias con cita previa serán contactados telefónicamente.
Se atienden las oficinas a quienes tenían cita previa, se les toma nota a mano, pero no se están gestionando las prestaciones. Lo mismo se hace con quienes tenían cita telefónica. Estos expedientes se verán muy retrasados, sumándose a los que llevan meses esperando la tramitación.
¿Cuándo va a quedar restablecido el servicio informático en el SEPE? ¿Cuántos ciudadanos han visto afectados? Pues enseguida se lo vamos a preguntar a Gerardo Gutiérrez, que es el director general del SEPE. La cita del día en la Champions es el PSG-Barça. José Luis Corrochano.
El Barcelona está ante un imposible, la remontada ante el Paris Saint-Germain. 4-1 en la ida, el partido es a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes. Noticias del encuentro, París, Manolo Oliveros.
Sí, en París 11 grados y sol tibio, el Barça ha hecho una suave sesión esta mañana en el estadio Sebastián Charletti, quedando al margen de los contactos que pueda tener Laporta con los ejecutivos en el hotel cerca de la Torre Eiffel. Sin novedades, a estas horas comen los jugadores del Barça a las 2 de la tarde y saldrán hacia el Parque de los Príncipes hacia las 7 y 5 o 7 y 10 minutos antes. En la última charla, Koeman les dirá la alineación. En el PSG no estará Neymar ni Moise Kean, pero sí que puede contar con Di María.
El Sevilla quedó eliminado ayer tras el empate a 2 en Dortmund. La semana que viene, turno para el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hoy en la Liga juega el líder, juega el Atlético, frente al Atlético de Bilbao. Es a las 7 de la tarde. La ventaja atlética en la Liga ahora es de 3 puntos sobre el Barcelona y 5 sobre el Real Madrid. Una noticia más, se ha visto a Sergio Ramos y a Hazard entrenarse con el resto de compañeros en el entrenamiento del Real Madrid. Contamos la Liga y la Champions a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una niña que ha fallecido debido a un tumor, cuyo testimonio de fe y su deseo de ser misionera está conmoviendo a todo el mundo.
Teresita Castillo de Diego falleció el domingo 7 de marzo, tenía tan solo 10 años, debido a un tumor en la cabeza con el que llevaba 3 años luchando. Su historia, su testimonio de fe y de amor a la Iglesia han conmovido estos días a mucha gente, gracias a la carta que el padre Ángel Camino, responsable de la Vicaría Octava de Madrid, ha enviado a los sacerdotes y fieles de esa demarcación, en la que cuenta su encuentro con esa niña, pocos días antes de su muerte, donde le confesó que su mayor deseo era ser misionera. El propio padre Camino le entregó posteriormente el documento oficial que así lo acreditaba y una cruz que la niña pidió que le colgaran en la barra de la cama mientras decía: ya soy misionera. Vamos a contar esta historia conmovedora al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 5 minuts per sobre de la una, dimecres, a la meitat de la setmana, 10 de març, i per sobre dels 10 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem ràpidament aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa i parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general i l'ambient assolellat. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes previstes de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida capital, de 15 a Balaguer i de 14 a Tàrrega i a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant en general fluix i de direcció variable, amb predomini de la component oest a la depressió central. Si mirem a demà dijous, esperem cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts que seran més abundants a la tarda. Al vessant nord del Pirineu tendirà a quedar ennuvolat o cobert a partir de la tarda i s'esperen precipitacions febles a últimes hores, amb la cota de neu que estarà sobre uns 2.000 metres. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran a tota la província amb unes màximes previstes que estaran al voltant dels 20 graus a la Seu d'Urgell, dels 19 a Lleida capital, dels 18 a Balaguer i dels 17, finalment, a Tàrrega i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora informativa que ja t'avançàvem, i és que un camió escortat pels Mossos d'Esquadra i carregat amb les darreres 42 de les 111 obres d'art originàries de les parròquies de la Franja de Ponent han sortit a 11:15 del Museu de Lleida en direcció al Museu Diocesà de Barbastre Montsó. Bona part dels béns formaven part de l'exposició permanent de l'equipament lleidatà, com el frontal de Treserra, l'arqueta de Buira o el fragment del retaule del Naixement i Epifania de Vinasset. Una quarantena d'obres més van marxar divendres passat i l'altra trentena es va fer en dos enviaments al febrer, després que el Consorci del Museu acordés lliurar-les a l'Aragó en compliment de l'execució provisional d'una sentència. Una comitiva del govern aragonès les rebrà al Museu Diocesà cap al migdia, igual que van fer les altres vegades. No tenim res millor a fer que els polítics vagin a fer comitives per rebre obres d'art. En fi, és igual. Això és criticable o no, és igual, no afecta, per entendre'ns. Unes 400 persones convocades pel Cercle d'Amics del Museu de Lleida s'han concentrat aquest dimecres davant del Museu de Lleida just després que aquestes darreres obres de la Franja marxessin dins del camió cap a Barbastre. El vicepresident del Cercle, Manel Larraga, ha criticat el silenci institucional en tot el procés. Ens han fallat, ha dit, mentre alguns dels assistents cridaven gràcies per res. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha esquivat les crítiques i, tot i que ha reconegut que hi ha hagut falta de comunicació amb el territori i ha assegurat compartir la indignació, ha dit que tant des del govern com des del Consorci han treballat junts en la defensa de les obres des del primer dia. Home, que l'any 2021 i després de més de 10 anys del conflicte de l'art digui la consellera que hi ha hagut falta de comunicació, mira, inventa't qualsevol altra excusa, o no en diguis cap, però no diguis aquesta. Vaja, comunicació en podem tenir tanta com vulguem. Si hi ha hagut manca de comunicació, haurà estat intencionada. Si no, no s'entén. No s'entén de cap de les maneres. Canviem de tema. Des d'avui, a la Universitat de Lleida ha augmentat la semipresencialitat de l'alumnat. La mesura afecta majoritàriament els segons cursos dels graus, però també alguns màsters. I recorda que amb clau Covid-19, l'Ajuntament de Seròs ha recomanat als veïns confinar-se a casa arran de l'increment de casos de Covid-19. En els darrers dies se n'han detectat més de 50 positius al municipi. Molta gent apuntava a l'escola com a possible brot, però el Departament d'Educació ha negat que el focus del brot de Covid-19 a Seròs sigui l'escola. Fonts de la conselleria han apuntat que han estudiat les dades i es pot afirmar que el centre escolar no és l'origen de la cinquantena de casos que s'ha detectat al municipi. Les mateixes fonts han recordat que l'escola mai és punt de propagació, sinó que és un reflex del que passa a l'entorn i si a la societat hi ha casos, els centres educatius també. Per la seva part, una veïna de Seròs, la Raquel, diu que si ara tenen això, que ja fa setmanes que pateixen d'aquest alt índex de Covid-19 al municipi, que no s'imagina què pot passar l'estiu amb els temporers.
Mal ambient, que sàpigues que un familiar, un amic està confinat i l'altre ha donat positiu. Jolín, és molt desagradable, molt. Pagant tot nosaltres aquí, sembla que sí que som aquí el focus de tot. Vinga, home, no vull ni pensar, o sigui, ara estem així, quan comencen a venir els temporers, que venen gent de fora, que no saps d'on te venen, què farem?
Parlant dels temporers, al doctor Gimón se li va preguntar sobre el tema de la possible vacunació als temporers i al personal que treballarà al camp durant la recollida de la fruita d'aquest estiu 2021, al qual el doctor Gimón va contestar que no és problema de vacunes, sinó de vivendes dignes.
No és només vacunar, és precisament... Comencem per una cosa molt bàsica, que els temporers tinguin una vivenda digna. Que tinguin una vivenda digna. Perquè cada any, i això no és nou de l'any passat, cada any veiem les mateixes imatges. Per tant, no anem a buscar vacuna, anem potser a buscar un bàsic que afecta la dignitat de la persona, que és tenir una vivenda digna.
Després d'aquestes declaracions, hi ha hagut molts alcaldes que han afirmat que Lleida segueix estant molt lluny de Barcelona i també s'han sobtat de la desconeixença de la realitat, ja que s'assegura, i s'ha dit sempre, que la gran majoria, parlem de més d'un 95% de persones que arriben amb contracte, tenen lloc per dormir. El problema són els que arriben sense cap mena de control i sense cap mena de contracte de treball, que evidentment ningú li busca allotjament. Aquest és el problema de cada any, aquest és el problema que s'ha de solucionar, evidentment, i aquest és el que no se soluciona mai i que aquest any tornarem a tenir. Per cert, que Salut ha comunicat que tenim 96 nous positius a la província de Lleida i que hem de lamentar una nova mort. Hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 275 punts, la RT ha pujat al 1,05. Parlant de Seròs i de tots aquests municipis, amb aquests alts índexs ho veiem reflexat a la comarca del Segrià, on el risc de rebrot ha pujat als 334 punts i la RT s'ha enfilat al 1,15. Per la seva part, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot segueix als 304 punts i la RT segueix per sota de l'1 a 0,82. A nivell de tot Catalunya, estem parlant d'un risc de rebrot de 195 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia també per sota de l'1 i que està al 0,92. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Bell-lloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja obrim, encetem ja l'espai de noves tecnologies, l'Infocope Lleida, que ja saps que estem a la meitat de la setmana, camí cap a dos quarts de dues, que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, a les xarxes socials, i després que ens pots escoltar a través del podcast. En fi, com sempre, amb els companys de viatge virtual, ara, però, escolta, la informació arriba igual i la veu també, eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo vamos?
A veure, el chef, el Jaume Sitja, quin és el menú del dia?
Doncs mira, per desgràcia és el primer any i la primera quinzena de març no parlem del que hem vist en el Mobile World Congress.
És veritat, és veritat. Eh?
Esperem fer-ho al juny. No sé si ho veurem físicament.
Jo tinc els meus dubtes,
no sé si ens atrevirem a anar-hi o no, però bueno, com a mínim la previsió és aquesta, no?
Jo tinc els meus dubtes, eh?
En parlarem tot plegat, eh? D'aquí al juny hem de passar unes quantes coses i anirem fent, eh? Perquè ja comença a haver notícies d'aquí al juny. Ho comentem també a la tertúlia. El que sí parlarem avui és com es planteja en el futur Facebook, Microsoft i Apple. I sembla que estan d'acord que ens teletransportarem a ulleres de realitat augmentada. Interessant. I sembla que Apple ja està, o estaria ja preparat, eh? Vull dir, almenys ja té un pla estratègic per fer-ho. El que sí tindrem és d'estar preparats som nosaltres, ja que en qualsevol moment podem ser víctimes d'una estafa per un fals SMS. Ull amb els missatges que rebem a les compres que fem per internet. Però només nosaltres, sinó que també les institucions, com sempre, han estat afectades i atacades. I per acabar, les noves funcionalitats de Chromebook gràcies a la seva nova versió del Chrome OS. Ho comentarem tot plegat en aquesta tertúlia Freak, però primer, com sempre, abans tenim aquest temps que el David ens porta, aquesta efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues mira, hoy nos vamos un cercalejos hasta 1977, donde hasta el que entonces era un visionario, el señor Ken Olsen, fundador de la empresa DEC, en un titular bien grande, soltó tal día como hoy del 77. No hay razón para que nadie quiera tener una computadora en su casa. Aquí,
al 77,
bueno, pues,
¿eh?
Al 77.
Sí, ahora deberíamos haber soltado la música esta que se puso tan de moda de los negros estos con el ataúd, ¿no? De
tí, sí. Tí, 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 tí,
tí. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Es un visionario, ¿no? Ya hemos hablado de varios visionarios de estos, de este, del fundador de BlackBerry. Es decir, bueno, pues es gente que en ese momento dice, ¡guau, esto va a ser tan profesional toda la vida! Esto, vamos, ¿para qué lo quiere la gente en su casa? Bueno, pues ya no lo tenemos en nuestra casa, sino que cada persona tiene un ordenador en su mano. Señor Ken Olsen, gran visionario.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ens han traslladat a l'any 1977, en aquesta efemèride que ens porta el David. Però ara sí, tot seguit, anem a debatre i desenvolupar el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Ho comentàvem al començament, que tenim aquí el Mobile World Congress, que ara teníem aquí enguany, però el tenim d'una manera diferent. De moment està traslladat al juny. Teòricament, al març fèiem aquests resums de tot el que havíem vist, perquè, clar, en 15-20 minuts pràcticament no ho podem parlar tot, i sempre ens durava pues, quasi bé tot el mes de març que ho anàvem desengranant. Però com està la previsió? Perquè ja teníem notícies del Hoffman anunciant el Mobile. Ja tenim la primera renúncia, també, no?
Sí. Tenemos de todo. En 30 segundos, resumir más que nada lo que ayer en las declaraciones que hacía John Hoffman, el presidente de la GSMA, donde anunciaba que de los 100 principales expositores con los que cuenta el Mobile World Congress, entre el 75 y el 80% estaban confirmados, y que incluso, bueno, pues la empresa Ericsson ya había dicho que por protocolos internos de la empresa en junio no viajará y no estará presente en el Mobile World Congress. Imagino que como casi todo el formato, y ya que sí que quieren conservar una parte presencial, bueno, pues creo que será un híbrido digital, donde John Hoffman dijo que la verdad que son muy buenas noticias el que haya empresas que confirmen pero no confirmen si serán en formato digital o en formato presencial, e incluso empresas que digan que no. De acuerdo, porque esto, bueno, pues es el sentido que tenemos que tener ahora mismo a nivel mundial sobre lo que está ocurriendo. Dicho esto, esperemos que por lo menos algo de negocio, con toda la seguridad posible, ¿vale?, pueda atraer a la ciudad de Barcelona, a Cataluña, y cómo no, que volvamos a empezar a tomar un poquito más el tacto de hablar de tú a tú sobre qué es lo que nos espera en el futuro más próximo.
Bé, veurem si és un visionari i l'endivina, esperem que sí, i esperem ja tornar a reemprendre el que és la normalitat. Si parlem de visionaris, com avui estem, aquesta seria la paraula del programa, visionaris, segons Facebook, Microsoft i Apple, el futur immediat en el 2025-2030 diu que treballarem i ens teletransportarem amb ulleres de realitat augmentada. Us imagineu, podeu fer el programa d'aquí 5 anys d'aquesta manera?
No, el tema és que hace 5 anys hablábamos de lo mismo. Mirar, ahí, y me voy a la efeméride además, ¿vale? Y hoy había otra efeméride también, que hoy se produjo, pero muchos años antes, os voy a decir ahora mismo, en 1876, Graham Bell un día como hoy pronunció las primeras palabras por teléfono, aquel famoso señor Watson, venga aquí, quiero verte, ¿no? Fijaros la diferencia que hay entre inventar e innovar. Son dos cosas diferentes. Las gafas de realidad aumentada o realidad virtual se han inventado hace años, pero todavía no se ha innovado con ello. Innovar es poder coger todo eso que se inventa y llevarlo a un uso y a un consumo real a las personas. Eso es innovar, muy diferente a lo que es. Hoy día la tecnología la ponemos encima de la mesa, queremos verlo todo antes de que salga, antes de que valga para algo incluso, ¿no?
Sí, aquesta és la pregunta, ¿no? Perquè ens presenten una cosa, però la pregunta és, ¿per a què?
Pues ahí está el tema, es decir, eso es innovar. Entonces, si se van a poner las pilas es porque realmente tienen que ofrecernos algo más que un cacharro, un servicio el cual veamos útil, un servicio que nos facilite, como intenta la tecnología, facilitarnos la vida, sea en el ocio, sea profesionalmente, sea como sea. Está claro que ahora hemos dado un paso de gigantes en la digitalización, pena que haya sido por un coronavirus. Hablamos de ello desde hace un año, videoconferencias, videollamadas, vídeos, multis, y todas estas aplicaciones que suman. Bueno, pues vamos a ver si realmente tenemos un uso de ello, porque creo que los tres que estamos aquí ahora mismo nos hemos probado gafas de realidad virtual y hemos probado gafas de realidad aumentada, ¿no? Con lo cual, bueno, chicos, pues si ahora volvemos a dar la misma noticia, será que precisamente intentarán decirnos para qué.
Bueno, cal dir que l'any passat i aquests anys anteriors hi havia demos al Mobile World Congress que juntament vam estar a l'estand de Telefònica, ens portàvem aquelles ulleres de realitat virtual i podíem veure, pues, vam tindre aquella experiència de veure com entrenaran en directe els jugadors del Barça, sí. Perquè hi havia, pues, lo que són les càmeres a tot arreu, a tot l'estadi, i a través del 5G, pues, t'arribava simultàniament a la imatge i traslladava com si fossis a l'estadi i diguessis, no, és que ara vull estar en aquesta cadira d'aquí dalt per veure el partit. Ostres, pues representa que estaves allí. Després també vam estar en un plató de televisió virtualment, com si estiguessis tu ara mirant el programa de la tele, però tu estàs allí com a públic. Vull dir, ostres, m'imagino el mateix, que, perquè clar, tot això ve tot plegat perquè tenim una banda ampla real ja a casa nostra, i això pot transportar tota aquesta imatge, tota aquesta quantitat de dades que es necessita, no? Si ara ens estiguessin fent aquest programa amb les ulleres de realitat virtual, representaria que estaríem allí a l'estudi?
Home, ens podríem asseure els tres. Realitat virtual, recordeu que és aquests cascs, aquestes ulleres en el que tu no veus res de real i tot el que veus et projecten. I la realitat augmentada, que és la que s'està apostant darrerament, és la que tu veus normal, el que t'envolta, normal, però diguéssim, com a que, a més, et posen com un vidre entremig en el que et van disparant informacions. Jo què sé, pots anar caminant pel carrer i el navegador el tens allí al mig de la vista, no? Gira a la dreta, ets una fletxa, o et va marcant els comerços del carrer, o jo què sé, o t'arriba un missatge i et surt a la pantalleta.
Para explicar esto, imaginaros que esta realidad aumentada la pusiéramos en el parabrisas del coche, el cristal delante del coche,
que hay algunos coches que lo porten, sí.
Y en la calle y en las carreteras hubiera cero señales. Cero. Es decir, tú las señales te las va pintando todas de velocidad, salidas, tráfico en tiempo real, todo te lo va pintando el propio parabrisas del coche. Es un ejemplo súper visual y súper práctico.
Entonces, ahora el que están teniendo la limitación es a nivel de hardware, de fer-ho més portable, més petit, més autonomia. Aquí és on estan. Per tant, el primer que ens arribarà, que ja va arribar, va ser les ulleres de Google, les Explorers de Google, que ja fa anys, ja sense voler, era això, una realitat augmentada, però bueno, tenien les seves limitacions, sobretot en tema de privacitat i tema de bateria, de pes, d'estètica, etc. Buscar-li l'ús. Ara segueixen treballant amb aquest tema, és a dir, aviam com ho integrem perquè no haguis de portar-ho connectat amb una parella a l'esquena o jo què sé. Per tant, jo crec que les primeres que treballaran encara seran una experiència millorable, per entendre'ns, però bueno, si s'aposta per aquest tema, podem veure autèntiques virgueries en aquest sentit.
Sembla que està clar que s'està apostant per aquest tema perquè Apple ja està preparant el seu nou pla de desenvolupament d'aquests gadgets de realitat augmentada i realitat mixta. Quin és aquest pla?
Bueno, segons filtracions, perquè clar, al final això són filtracions, ells estan treballant des de fa molt temps el tema de la realitat augmentada. De fet, fixa't que l'escàner LiDAR que porten els iPhones i algun iPad i el que es fa anar per desbloquejar el telèfon amb la cara, el Face ID, és simplement un escàner en el que projecta puntets a l'espai i obté la profunditat i el modelatge del teu entorn en 3D. Doncs ells ja fa temps que estan treballant amb això i el que volen ara és treure l'aparell nou, que són aquestes ulleres de realitat augmentada. Però ja et dic, els rumors diuen que segurament arribaran primer les de realitat virtual, que és tot un aparell, i més ara amb els xips nous que tenen, que consumeixen tan poc i que s'escalfen tan poc i que són tan petits, segurament arribarà abans el casc de realitat virtual, el que tu et poses davant d'una pantalla i que t'ho projecten tot, que no el de realitat augmentada, perquè aquest, repeteixo, en tema d'innovació, de fer-ho imperceptible a nivell de les ulleres o del que sigui, això està costant, perquè està lluny encara de sí, poder ser una cosa així.
Però estem parlant per un futur immediat, el 2025.
A veure, les filtracions tan aviat et diuen 2025-26 com 2023.
Jo... 2030.
Sí.
Mira, lo que sí parece es que en 2022 la primera barrera que tiene faltar Apple es la incomodidad de estas gafas de realidad virtual.
Sí.
Precisamente, no sé si yo tengo en casa unas gafas de Samsung, en su día, con el S8 y con el S10 y demás, ¿no? Y bueno, estas gafas realmente, que con las gomas, hemos hecho un montón de presentaciones con esto, ¿no? Las gomas y demás, ¿no? En la cabeza, pues la verdad que son bastante incómodas, porque son incómodas, incluso hasta las de cartón, ¿no? Que regalaba Google. Pues el tema es que lo primero que quieren salvar es esto, es decir, dar una gafa autónoma, más tipo Oculus, que no metas el teléfono, sino que ya lleve pantalla, y como tú lo has llamado, Ricard, casco.
Un
formato parece más tipo casco, es decir, nos montamos en la moto, nos ponemos el casco, nos saldrá el cablecito como si fueran del oxígeno por la parte de arriba, conectado a algún sitio, ¿vale? Para poder tener una experiencia de realidad virtual. Ahora mismo siguen siendo equipos que se utilizan mucho a nivel profesional, a nivel deportivo se utilizan para estrategias, se utilizan a nivel de formación, es decir, se están utilizando muy a nivel profesional. Al final no hemos acabado, aunque tenemos la posibilidad de coger estas gafas y de ver Netflix con el móvil ahí puesto. Pero bueno, no es algo que a priori esté dando mucho al consumo. Veremos a ver si salvando esa comodidad y ellos con sus superordenadores y sus superprocesadores pueden dar un servicio de calidad profesional. 2030 hablan de que haya ya algo para el consumo, que es lo que decía inventar, vale, però todavía les queda innovar. Claro. Y para eso les queda casi una década.
Jaume, que ens hem quedat sense que temps, si no... parlem del tema de seguretat, va.
Sí, senyor, aquí anava jo. El que sí no estan innovant cada dia són els hackers dolents, els ciberdelinqüents, perquè per desgràcia sovint tenim que parlar d'aquests ciberatacs que rebem. En aquest cas, en el nostre telèfon mòbil, per mitjà un SMS, vaja, que al final passa a ser una empresa de transports, on tenim de descarregar-nos una app per rebre el nostre paquet o dir on és la localització, i a través d'aquí automàticament instal·len aquest malware al nostre telèfon, bum, i ha agafat tots els nostres contactes i ja ens ha transportat cap allí on ha volgut i automàticament ens agafen les dades. Però no només nosaltres som objectius de ciberatac, sinó també el que són les grans institucions amb el que és aquest ciberatac que ha rebut el CEPE aquesta setmana, doncs amb el segrest de tot el seu equip informàtic bloquejant-lo totalment. Vull dir que és el pa de cada dia, per desgràcia, no?
Vale, bueno, aquí dos rápidas. La primera, el tema de los transportes, que es algo que últimamente me comentan mogollón, ¿no? Y es, vamos a ver, si tú estás esperando un paquete y quieres saber el estado, tienes que ir a la web o a la app donde lo has comprado y darle al botón de seguir mi pedido. Ya está, para eso lo ponen. Ahí es donde está el enlace real. Todo el resto de información, aunque sea verdad, omítelo. Ya está, no hay más. Punto cerrado. Donde lo he comprado es donde voy a ver el estado de mi pedido. Y es más, a ellos consúltales si tienes alguna duda dónde está tu pedido. Nunca con el transportista. El transportista te llamará además cuando llegue a la puerta de tu casa, como hacen ahora, cosa que antes no hacían. ¿Vale? Punto de transporte a un lado. SEPE, pues bueno, pues ahí tenemos. Un ransomware. Otro sí. Más. Y este atacando bien al servidor, propagándose a tope. Pero bueno, esto es un ataque 100% dirigido, ¿no? Y se lo han cargado. Es decir, al entrar al servidor, parece ser que los profesionales, los técnicos que llevan todo esto, dicen que las copias no han sido afectadas. Pero bueno, por protocolo, cuando esto es un virus, pues como un coronavirus que se expande rápidamente, aquí, bueno, pues el plan de contención es que ayer tuvieron que apagar todos los sistemas y todos los equipos.
Es que, ojo,
Y ahora el tema es que todos estos equipos hay que ir reiniciándolos en modo local, sin estar conectados a la red, sin estar conectados por wifi ni por ningún tipo de conexión. Hay que empezar a levantarlos uno a uno, limpiarlos uno a uno, y cuando ya estén todos y los servidores y la red esté limpia, reiniciar. No sé cuántos ordenadores hay ni los servicios que dan, pero será una bestialidad.
Perquè només que te'n deixes un, ja has begut oli.
Sí, clar, tornes.
S'està infectat.
Clar, tornes a estar. En fi, ja veieu que s'ha d'estar atent al teu mòbil, però també les petites, mitjanes, grans i empreses, i les de nivell nacional, totes, que qualsevol dia et colen la història. En fi...
Ricard, per acabar, deixa'm acabar amb una bona notícia pels usuaris.
Sí, però acaba amb 30 segons, va.
Com?
30 segons.
No, que estan d'enhorabona, ja que amb la nova actualització tindran noves prestacions, moltes més prestacions. Però quines són aquestes prestacions, David?
Pues mirar, casi todo el sector educativo, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido porque ha dicho 30 segundos. La licencia que Google ahora mismo cobra más de 66 euros al año, 62,5 más IVA, euros al año... la van a tener disponible gratuita con todas las prestaciones de Google al tener un Chromebook. Ya las desarrollamos otro día, pero la primera buena noticia es esta. Todos estos usuarios no van a tener que pagar la licencia profesional de Google.
Pues apa. David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias y buenos días.
Y Jaume Sitja.
Dimecres que ve, mes.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Verdad que todo se vuelve más bonito en primavera? La luz es alegre, la naturaleza florece. Y si tienes tu espacio verde, por pequeño que sea, ya tienes tu propio Edén.
Para poner a punto tu jardín en Bricor tienes herramientas, casetas, césped artificial, sistemas de riego, con muy buenos precios y la financiación del Corte Inglés.
Descubre nuestras ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja directes cap a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona avui dimecres, a 10 de març del 2021, aquesta nit, amb temperatures que ja saps que han baixat de zero, per tant ha glaçat, però sembla, ja veurem els propers dies, però que no ha afectat a la floració dels arbres, que com sempre diem, podia gelar al moment que li tocava i no pas ara, però ja sabeu com funciona això. Estem parlant de 1,7 graus negatius, la que ha baixat més, d'altres per sota de 0, però no estem parlant de 1 sota 0, 0,9, 1,3, 1,4, 0,5, en fi. Avui sol, demà sol. Temperatures mínimes baixes, no glaçarà, això sí. Ara, que de cara a la setmana vinent, sembla que ve una baixada de temperatures. En parlarem aquests propers dies. En fi, ara sí, ja anem cap a les dues. Amb veu de dona, amb nosaltres, la presidenta de App Lleida, ja saps que és l'associació on trobem a les emprenedores, a les autònomes, a les empresàries, a les directives de Lleida, del Pla de Lleida i del Pirineu, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Laia. I tampoc et veig. Però bueno, està connectada. També des de la coordinadora de ONGs de Lleida tenim a la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també està amb nosaltres la presidenta de Dona Balàfia, la Jos Farreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Vicepresidenta d'Esport Femení Lleida.
Bueno, també. Correcte.
Gràcies per convidar-nos, com sempre, per donar-nos veu.
Bueno, com esteu?
Gràcies. Bé.
Bueno, és que això és fonamental avui en dia.
En pandèmia, però reivindicant, commemorant, fent accions, perquè cada dia ha de ser 8 de març.
Sí. És veritat, això, jo això ho dic amb d'altres històries, que no tenen, no venen al cas, però, per exemple, dia de Sant Jordi, sí, si pots, si vols, vale, compres un llibre, però has de seguir llegint la resta de l'any, o sigui que tampoc cal fer-ho només un sol dia, doncs això és el mateix. La desigualtat d'entre homes i dones hi és el 8 de març, el 9 també hi és, i el 7 també hi és, i a l'agost també hi és, i per Nadal també hi és. Per tant, és una cosa que, vaja, jo crec que ja ens haurem de començar a prendre en sèrio, i el que es pugui arreglar de manera ràpida, fer-ho ja. Em dóna la sensació que de vegades ja com a manca de voluntat, no ho entenc. Hi ha coses que jo crec que es poden arreglar sense fer massa remulladera, no? Que es podrien arreglar ràpid, i no sé per què no es fan. No sé. Vaja, no ho sé. Gemma, la Gemma se'n riu.
No, jo l'altre dia llegia un missatge a les xarxes que deia si et cansa sentir parlar de desigualtat contra les dones, imagina't haver de viure-ho. No? Doncs una mica estem així. Estem cansades del sobreesforç que ens implica el 8 de març, però perquè nosaltres continuem cada dia i les desigualtats existeixen per algun motiu, i en aquest cas és per un motiu d'un sistema econòmic que no, per mantenir-se, no vol facilitar la igualtat per a totes i per a tothom, perquè les vulneracions són contra les dones i són contra les minories racialitzades i són contra totes aquelles persones que poden posar en escac mat al propi sistema. Si tots fóssim iguals, vol dir que algú ha de perdre privilegis.
Clar.
És així. I com els homes i el sistema no volen perdre privilegis, doncs les desigualtats es mantenen, però la nostra lluita i perseverança també.
Però fixa't, això de perdre privilegis, mira, l'altre dia, ja ho sabeu, això suposo que vosaltres també n'heu rebut, el dia 8 de març em van enviar un munt de fotomuntatges, gràfics, dibuixets, vídeos, etc, etc. Però n'hi va haver un que em va fer molta gràcia, i evidentment, doncs està fet, i ja està, però fet amb nens. És a dir, agafaven un nen i una nana, no et sabria dir l'edat, però petits, potser estem parlant de 7-8 anys, i hi havia un munt de boles per terra, unes de color blau i unes de color rosa. I els deien, escolta, mira, heu d'agafar les de color blau i ficar-les en una urna, i les de color rosa i ficar-les a l'altra, amb dos cons que havia allí. Bueno, ho fan, i llavors els diuen, ara tanqueu els ulls que us donarem la recompensa per haver-ho fet, no? I amunt li donaven un got ple de llaminadures fins a vessar al nen, i a la nena li donaven una mica més de la meitat. I enfocaven a veure, i deien, bé, ara podeu obrir els ulls, i a veure quina cara feien. En els tres casos que hi havia, tant nen com nena van dir que era injust, o sigui, li van dir, mira, tu en tens menys perquè ets dona, o nena, en aquest cas, no? I en tots els casos, el nen va traure de la seva part, li va donar a la nena. Vull dir que això que deies de perdre privilegis és tan fàcil com fer això. Escolta, jo tinc de més, ho dono, no? Sembla fàcil, no?
Sembla molt fàcil, però va una mica més enllà que tota la bondat i
que
tenen els infants. No?
Que sí, que sí.
Treballadores sobreexplotades fent tasques a les llars o treballant en empreses de l'agroindústria a les centrals fruiteres o treballant a les grans multinacionals del tèxtil. Que elles tinguin drets vol dir que algú ha de perdre beneficis. No? I començar a repartir els beneficis.
Però que no hi ha inspeccions.
I no és tan fàcil.
No hi ha inspeccions.
Tu pots fer les inspeccions que vulguis, però, per exemple, la indústria tèxtil produeix a la Índia, al Marroc, a qualsevol
altre
lloc on perds el control.
Sí, sí.
Tu te n'endús els beneficis i a sobre no pagues impostos o no pagues tots els impostos que hauries de pagar en aquest país.
Bueno,
no?
I a sobre fas eres
després de tindre milions i milions de beneficis.
Jo, en aquest sentit, sempre dic el mateix. Escolteu, ja no es tracta, potser, de comprar el lloc més barat, sinó que ens informem una mica de l'origen del que estem comprant, i llavors ja cadascú que compri el que vulgui, això sí. Però jo crec que fer aquest exercici, escolti, jo vaig a comprar en una botiga, o multinacional, que no totes són dolentes, i vull saber l'origen. Com arriba això a les meves mans? Un cop ho sé, o m'ho deixen saber, ja triaré jo si compro o no, i al final sempre s'ha dit el mateix, que la societat pot fer girar les tendències d'una manera ràpida en el tema comercial. En fi, deixeu-me que...
Cal tenir consciència social.
Deixeu-me que saludi la Laia Rogel, que la teníem aquí connectada i ara ja està presencial, bueno, presencial, està amb la veiem, vaja, amb la càmera oberta. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, perdoneu, que m'ha trucat al mateix moment.
Bueno, és que és el problema. Jo, com que em poso a casa vostra, per entendre'ns, així ara amb les videotrucades, doncs, bueno, és que el món no pare, eh? Afortunadament, sí, sí. El món no pare. Bueno, Laia, per cert, bueno, com valores el 8 de març, per cert, que estàvem amb aquest tema?
Bueno, a veure...
No només l'acte institucional, sinó tot el que ha vingut de ressò, és a dir, vale, avui ja som dia 10. Hi ha hagut algun canvi, hi ha hagut algunes accions que dius, vale, sí, es fan amb data, o tot són paraules?
El que valoro és que l'altre dia me va fer molta gràcia la tarda, no? Perquè era el dia 8 de març, a la tarda, va, jo mateixa vaig estar a l'acte institucional i, evidentment, doncs, vaig fer el paper que em toqui, que em pertoqui, que és reivindicar la part, diguem-ne, de la dona empresària, però vaig estava a casa per la tarda i pensava, avui tothom té de color lila a la xarxa.
Sí.
Avui tothom té que posar, perquè sembla que si no poses algo no estàs al dia, no? Però, clar, dic, i demà, i ja està, demà ja ha passat, i passat demà ja ha passat, i, oye, i cada dia 8 de març és fantàstic, però és aquell dia, i com altres dies d'altres dates, eh? Vull dir, com un Sant Jordi o com un altre dia. Llavors, claro, a mi, en el fons, a mi el que me sap greu és això, que sembla que sigui el dia per reivindicar aquell dia, però després d'altres dies, pues, ja està, no? I no, i la pena és que tinguem que tenir un dia per reivindicar una cosa que hauria de ser... Pues, com ha dit la Gemma, hauria de ser normal i hauria de ser igual per tothom.
Bueno, teniu,
dona o home.
Teniu esperances, per cert, amb el nou Parlament de Catalunya que surti? A veure, és que també és l'altre, som dia 10 de març i no sabem res, no sabem ni qui serà la presidenta o el president del Parlament, hores d'ara, eh? Les eleccions van ser el 14 de febrer, que ja farà quasi bé un mes, però dins del programa electoral de teòricament els grups polítics que han tret majoria de vots, sou optimistes o no?
Bé, jo el que penso... penso que veritablement els polítics ara estan fent la feina que és laboriosa de fer pactes, i és aquesta feina que no és cara a la galeria, sinó que és a la cuina on s'estan preparant. És el que confio, i és que si ells han tingut vocació de servei públic i ells estan treballant com a diputats i diputades del nostre Parlament, doncs estan treballant per a constituir aquest govern. Jo penso que els polítics tenen mala premsa, i molts cops se jutgen cara a la galeria, però realment la feina del polític és aquesta, la que no es veu, la que és que de treballar en comissions, en entendre's, el de pactar, el que dèiem abans, estira i arronsa. I jo penso que al seu dia hi haurà les persones que hi ha d'haver al Parlament i que es podrà constituir el govern.
Bueno, m'agrada que almenys algú sigui optimista, eh? Jos?
Jo penso que sí.
Vale, no, sí, jo, no t'ho trauré, això, i a més ha de ser optimista, però, vaja, no sé, la percepció no... Bueno, almenys jo, per gent que he preguntat, no és aquesta, però bueno, és igual, m'agrada que siguis optimista, les coses com siguin. Per cert, parlant de que, clar, 8 de març ja va passar, avui és dia 10, des d'Esport Femení Lleida, com ja vam avançar la setmana passada, Jos, vosaltres heu seguit programant, bueno, ja les teníeu programades, activitats al voltant del 8 de març, i que arribaran en aquests propers dies, sense anar més lluny, demà dijous, hi ha una performance sobre violència i discriminació en l'esport a la Seu Vella, realitzada per estudiants d'INEF. El dissabte també teniu un tast de Qigong a la plaça Jardins de les Magnòlies, i el dimarts de la setmana vinent hi ha una xerrada online que porta per títol Reforç i manteniment del sòl pelvià i la faixa abdominal. És una de les xerrades que afecten a la salut de la dona, que tantes vegades està reivindicat, eh?
I tant. Aquest any, com que és especial i és de pandèmia, doncs, com d'altres entitats i organitzacions, hem ajuntat esforços i hem ajuntat sinergies i hem treballat la transversalitat. i des de l'Escorça de Lleida hem fet tot un compendi d'entitats per organitzar diferents activitats, totes amb les mesures màximes de seguretat, perquè algunes són online, i les altres en que siguin en espais obrats. Estem especialment contentes perquè des de l'INEF, des del Club INEF, doncs elles treballen, tenen tota una comissió d'igualtat i ja han fet alguna altra col·laboració juntes i doncs especialment aquesta performance la farem al lloc, al monument triat per tota Catalunya, que és sí. La Seu Vella. Vull dir que s'ajunten, fem un pupurri, però un pupurri doncs positiu, perquè des de les estudiants de l'INEF, des dels amics de la Seu Vella, els mateixos representants del Turó de la Seu Vella, el senyor Baigol, els donis de l'Horta, totes aquestes, la FAP, ens hem ajuntat tots per a que se faci una activitat al nostre monument, a la Seu Vella, i tindrà a veure amb la violència, tindrà a veure amb aquestes accions per posar de relleu que hi ha desigualtat, i moltes vegades perquè la desigualtat comporta la violència. I aquests estudiants és un acte que el farem en aquest lloc, que és un lloc emblemàtic i serà molt maco. El cas de Tai Chi Chikun també le farà una voluntària i amb un mat incomparable com són la plaça de les Magnòlies i la xerrada online, perquè doncs, també en totes aquestes activitats que hem programat doncs, se fa sempre en caire per afavorir, per a proporcionar informació, sensibilització, difusió de coses que comporten o de problemes que poden tenir les dones, perquè elles han de ser les protagonistes.
Sí.
Amb això vull agrair la feina de la secretària, dels secretaris, tant de Dona Balàcia com d'Esport Femení, com de les dones de l'Horta, i a tots els monitors que fan desinteressadament aquestes xerrades. D'ahir, perquè jo també es va fer una activitat de dansa lliure online que va ser molt reeixida, i també agrair doncs, això, aquest monitor que va organitzar, perquè encara que sigui en pandèmia, no poden parar. Les persones no poden parar de compartir de fer activitats.
Saps qui no para també? És en el grup de Dones Lleida, que tampoc han donat per finalitzada les accions del 8 de març, i que, Gemma, el proper dissabte, dia 13, parlem del proper dissabte, dia 13, vull dir aquest dissabte, d'aquí 3 dies, teniu una... no sé si és una xerrada, es farà online, a més, no sé si serà vídeo, o sigui, és a dir, si la gent podrà participar o simplement és escoltar.
Sí, és un dels seminaris que fem Dones Lleida, que els fem cada any, anem per el número 27 i que en fem 5 o 6 anuals, i són espais de debat i reflexió en què hi tenim una ponent, i que a tota la gent que s'apunte doncs prèviament li enviem alguna lectura perquè sàpigui més o menys per on anirà el tema. Després hi ha una ponent que fa una xerrada 3/4 d'hora, 1 hora, i després tenim mitja hora doncs de debat i reflexió. És un espai molt interessant que vam construir ja fa uns anys, en el que realment ens serveix a nosaltres per carregar-nos d'arguments, per poder contrastar opinions i per poder avançar. I aquest dissabte hem convidat a la Sara Cuentas. Ella és investigadora social i està a la red de Género y Migraciones y Desarrollo, i per parlar-nos del feminisme descolonial. O sigui, en realitat per parlar-nos de que hi ha dones que, a més de patir totes les desigualtats que nosaltres denunciem, pateixen encara ara, diguem, desigualtats provocades per tot el que va suposar i suposa el colonialisme, no? I la seva manera d'entendre com ser dones i com defensar-se de totes aquestes situacions. Totes les persones que hi vulguin assistir, doncs només cal que ens enviïn un correu a donesllleida@gmail.com i nosaltres els facilitarem la connexió.
Jo, com sempre dic, per buscar-li la part positiva o el costat positiu a la pandèmia,
És que ara aquestes activitats les podeu seguir des de casa, des de l'ordinador, des del telèfon, des de la tauleta, des d'on sigui, eh? Des del cotxe, que no estigueu conduint, evidentment, a part que és un moment i et connectes, i és bo, eh? Perquè el coneixement, evidentment, tots ens agrada assistir de manera personal, però a vegades el coneixement, encara que ens arribi a través de streaming, no ens hem de quedar amb la manera, sinó amb el que ens estan explicant. És molt fàcil, que és el que ens ha dit la Gemma. Envieu un correu electrònic a donesleida@gmail.com, donesleida@gmail.com, i ells allí us respondran amb l'enllaç, l'hora i tota la història. I ja està, gratuït, i ja està. Per cert, estic mirant aquí, Gemma, que és el seminari número 27, eh? Poca broma. Sí, sí, sí. Això ja és major d'edat, eh?
Sí, sí, ho hem anat consolidant l'espai i participa, doncs, moltes dones, i nosaltres creiem que és en aquests moments l'espai de debat i reflexió sobre feminisme més important i més interessant que hi ha, de manera continuada, no vol dir que no es faci altres coses, a que hi ha a la ciutat.
Bueno, hi haurà la Sara Cuentes, com ens deies, és investigadora social, és periodista i és feminista descolonial. Vull dir que al final és una persona que ha vist món i que bueno, potser ens parlarà de coses crues i d'altres no tant, però que és un punt de vista que crec que és que s'ha de conèixer. A més, és molt fàcil. Correu electrònic donesleida@gmail.com i ja està. Només t'has de també en un enllaç i connectar-se. És gratuït. Per tant, ja ens ha dit la Gemma que això estem parlant d'hora, hora i escaig. El que s'allargui després, que la gent tingui ganes de preguntar o de participar, que com més participeu, millor, també. I si us passeu, ja us diran, bueno, prou, anem a dinar. Però això serà a 11:45, a 11:45 del matí, vaja, de cara al migdia. I, Laia, vosaltres estic mirant a la web d'App Lleida, que seguiu tenint en marxa l'App Prime, on les vostres sòcies segueixen ajudant a la gent que es connecti aportant el granet de sorra. És a dir, fixeu-vos, empreses que segurament també ho estan passant malament, però així tot encara es solidaritzen i aporten el seu granet de sorra perquè tu et sigui més fàcil accedir als seus serveis. No és una cosa que s'ha adormit, això, Laia?
No, ho hem mantingut. Nosaltres, de cara al 8 de març, pues, la veritat és que volíem fer alguns actes, però és que hem estat preguntant molt i presencials o semipresencials, i hem estat preguntant molt i ens van tirar tan enrere que, bueno, vam optar per estar el dia present el dia de la institució, el dia institucional, i ahir jo vaig estar de moderadora a la taula rodona de Dona i Emprenedoria.
Ai, què tal? Com va anar?
Bé, va anar molt bé. La veritat és que, bueno, doncs quatre dones molt interessants que han emprès fa poc. Bueno, una ja porta 4 anys, però les altres doncs, més o menys un any i mig, explicant la seva experiència des que, clar, emprendre, muntar un negoci i que te vingui la pandèmia, doncs, bueno, s'ha de tenir paciència i valor i ganes de tirar endavant, no?
Però tu van posar fàcil, per moderar, vull dir, no...
Sí, no, això sí. Ah. A veure, era una taula rodona digital.
Bueno, ja és igual, però jo tinc la tertúlia de polítics aquí també digital i alguna vegada em costa de moderar.
Sí, no és fàcil. Tampoc jo no soc una experta com tu i no ho faig cada dia. I tant.
Per això et preguntava que com va anar la història, però bueno, ja veig que...
Però bueno, vaig fer el millor que vaig poder i vaig saber, la veritat.
Home, clar que sí. Bueno, són cosetes. Us dono a la web www.applleida.cat, applleida.cat, tot junt. Si ens escoltes, ets dona, ets emprenedora, ets autònoma, ets directiva, ets empresària, i et vols associar, doncs allí a la web veuràs com associar-te, que a més hi ha grans avantatges, per ser sòcia d'App Lleida. Com més grans siguin aquestes associacions, més activitats faran i més força faran, que al final és una cosa que va amb l'altra, per tant ho hem de tenir clar, això, i jo crec que val la pena. A Lleida fan moltes coses, igual que a Dones Lleida, igual que a Esport Femení Lleida, igual que a Dona Balàfia. Vull dir que ja totes aquestes associacions existeixen perquè fan moltes coses, i com més recolzament els hi donem, doncs tot el que fan, vaja, que almenys fins on jo sé, tot el que fan reverteix directament a la societat. Per tant, si no ajudem amb aquestes associacions, doncs, escolta, no sé què farem, de totes maneres. En fi, Jos Ferreny, escolta, que ha estat un plaer que estiguis amb nosaltres.
Com sempre, un plaer també.
Cuida't força, una abraçada.
Moltes gràcies.
I també ha estat amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida i des del grup de Dones Lleida. Gemma, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I la presidenta de l'associació UP Lleida, la Laia Rogel. Laia, que per cert, darrerament està estrenant-se en moltes coses. Taula electoral, moderadora ara... Escolta, a poc a poc...
Sí, aquest any m'estic cobrint de glòria amb coses noves.
Estem al març, només, Laia. A veure fins on arribarem. Laia, una abraçada, cuida't força.
Gràcies a tu. Adéu.
En fi, nosaltres ja directes cap a les 2 de la tarda. Demà hi tornem a puntuals, com sempre, a partir de les 12:20, aquí a COPE Lleida. Bueno, mira, s'ha d'anar provant coses noves. Recorda que avui han marxat ja la resta de les 111 obres, una és del litigi de l'art sacre del Museu de Lleida, i que realment s'ha criticat al govern perquè no ha fet massa cosa. Almenys això és el que s'ha dit aquest matí. Vinga, que arribem a les 2. Demà hi tornem, 12:20. Cuida't força, una abraçada, sóc el Ricard Álvarez.